Al món cada vegada som més gent. Neixen més del doble de persones de les que es moren. També augmenta l'esperança de vida. Així, al Japó, per exemple, ja fa uns anys que es venen més bolquers per gent gran que per criatures. És una de les conseqüències de l'envelliment de la població, un dels contratemps d'Occident que també passa aquí, a Catalunya. Si deixem de banda l'Àfrica subsahariana, la fecunditat baixa arreu del món i genera societats on el nombre de persones de més de 65 anys supera el de menors de 5 anys. Avui, els reptes de la demografia al món. Benvinguts al Mapa Mundi.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Amb Quim Olivares.
L'any 1900 hi havia 1.600 milions de persones al món. El 2000 érem 6.000 milions. Dels 7.890 milions d'habitants d'ara es passarà als 9.700 milions al 2050 i als 11.000 milions al 2100. Això segons l'ONU. Té aturador aquest creixement?
Oh, jo crec que sí. Probablement les projeccions de l'ONU siguin una mica un pèl optimistes.
Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics i professor de la Universitat Pompeu Fabra.
De fet, la gran majoria de països estan programats perquè tard o d'hora la proporció mundial decaigui. Ara molts països estan creixent fins i tot tenint fecunditats baixes, però estan creixent bàsicament perquè tenen molta població jove i, com sabeu, doncs és la població jove la que tendeix a reproduir-se, encara creix poblacionalment, però en canvi les seves fecunditats són relativament baixes, vol dir que en 15, 20, 30 o 40 anys començaran a decréixer. L'únic lloc del món on això no passa és a l'Àfrica subsahariana. Sí que és veritat que encara hi ha la fecunditat, és a dir, les dones i els homes tenen més de 2 fills per persona i això fa pues, que la població no decaigui. En la mesura de que la caiguda de la fecunditat també s'extengui als països de l'Àfrica subsahariana, doncs llavors sí que ja en 6, 7, 8 dècades la població començarà a decaure.
Perquè hi ha demògrafs que preveuen un alentiment del creixement de la població mundial. En què es basen en aquest element, el de la fecunditat, precisament?
Sí, bàsicament, a veure, tots els que hi som ja hi som, i més o menys ja sabem el ritme que ens anirem morint. Això és bastant segur. On ja la incògnita és si la població que està en edat fèrtil es reproduirà més o menys. En la gran majoria de països occidentals, però ara, per exemple, a la Xina, a l'Índia també, doncs ja ens estem reproduint menys del que ens hauríem de reproduir si volguéssim mantenir la xifra de població. Llavors, tot el que passa és per veure què passarà amb l'Àfrica subsahariana, bàsicament. Vull dir, la fecunditat alta sempre n'hem tingut, històricament. El problema era que la gent es moria molt d'hora. Llavors, tu podies tenir 4 o 5 criatures, però resulta que només arribaven a l'edat de reproduir-se una o dues. I llavors això a la pràctica és el mateix que tenir-ne dues i que et visquin. Llavors a l'Àfrica subsahariana és on està la gran, on es juga la partida una mica del creixement de la població mundial a llarg termini. A curt termini seguirem creixent, per el que et deia, doncs perquè hi ha molts països que tenen unes estructures demogràfiques relativament joves. Vol dir això que hi ha molta gent en edat de tenir fills. Per pocs que en tinguin, seran molts.
L'Índia és el país del món amb més joves, malgrat ser el segon del món en nombre total d'habitants, darrere de la Xina. Hi ha 1.445 milions de xinesos, però els empaiten els indis, que ja són 1.396 milions. Parlem, doncs, de l'Índia. Les autoritats de Nova Delhi s'han proposat augmentar la població i sobrepassar la de la Xina com a símbol d'ostentació?
No ho crec. La Índia, de fet, té un creixement bastant suau en els últims 20 anys. L'únic que la seva massa és tan forta que cada any augmenta la població en més de 20 milions de persones. Però no perquè hi hagi una intencionalitat de ser el país més poblat del món, que ho acabarà sent d'aquí un any i mig, o dos, com més tard.
Agustí Panikkar, editor de l'editorial Kairos i escriptor especialitzat en cultura índia i en història i antropologia de la regió.
De fet, hi ha estats de la Índia on el creixement és molt suau, és gairebé europeu, al sud de la Índia. Hi ha tota una política de conscienciació de la població de que és millor tenir dos fills o no aquelles famílies que es tenien abans quan la mortandat era molt alta. Per tant, sí que hi ha tota una pedagogia perquè el creixement sigui més suau.
Per tant, quins són els reptes demogràfics per l'Índia pels propers anys? Què es proposen? Rebaixar la població, seria això?
No, rebaixar no, perquè no tenen política com van tenir, per exemple, els xinesos, de fill únic o dos fills. I de fet, la piràmide de la població de la Índia és bastant positiva, perquè és una població bastant jove. Jo crec que el seu objectiu és mantenir aquesta població jove amb un creixement, però esclar, és un creixement de 20 milions de persones netes, una mica més ja, cada any. Això comporta que el creixement econòmic ha de ser com a mínim del 3 o el 4% anual, perquè si no se'l menja el propi creixement de la població, no? Per tant, és una espiral bastant complexa, El problema és que fer de créixer la població llavors comporta un envelliment de la mateixa i llavors entrem en un altre tipus de problemàtica que és la que es troba a Xina ara.
Abans ha parlat del sud del país, pel que tenim entès i hem llegit, a Uttar Pradesh, l'estat indi més poblat, ha aprovat una norma controvertida per reduir el creixement de la població. Proposa negar feines públiques, promocions, etc., per aquelles persones que tinguin més de dos nens. Vostè és partidari de mesures coercitives com aquesta per controlar la població?
Jo no sóc molt partidari. De fet, la Índia ja va tenir als anys 70, la dècada dels 1970, polítiques d'aquest estil, amb Indira Gandhi, de esterilitzacions massives i coses d'aquest tipus. Jo sóc més partidari de la pedagogia, d'educar una mica la població, i això ha funcionat molt bé a Kerala i Tamil Nadu, que són dos estats del sud. I això ha estat a través de polítiques d'educació, sobretot a les dones. Bàsicament, l'educació ha d'anar a les mares, a les futures mares, a les nenes joves, a les noies, perquè vegin la... que és molt més positiu tenir dos fills o tres com a màxim, i jo crec que això és més intel·ligent que no aquestes mides més fortes i contundents com Uttar Pradesh. És veritat que Uttar Pradesh és un estat que té 240 milions de persones, que si fos un país seria el cinquè més poblat del món. Hi ha més població a Uttar Pradesh que el Brasil o que Rússia. Per tant, realment tenen un greu problema allà al nord de l'Índia.
Si deixem de parlar un moment de la Índia, si la taxa de natalitat baixa a la majoria de països on també augmenta l'esperança de vida, això pot comportar menys treballadors i més jubilats. De fet, hem llegit que des d'Hongria a la Xina, de Suècia al Japó, els governs ja batallen per veure com ha de ser una societat més envellida. Quin creu que són els reptes d'aquesta societat que ens esperen al futur en alguns països del món, inclosos també molts de la Unió Europea, no? Una població més envellida.
Sí, aquest és un dels grans reptes. Jo crec que les grans discussions en demografia del futur és aquest, precisament. Com manegar una societat on una gran part de la població té més de 65 o ja està jubilada, hi ha molta gent gran. Jo no sé com se soluciona això. No em conec, no tinc la vareta màgica, però aquest és un problema que es trobaran totes les societats una mica desenvolupades. Potser no és encara el cas de l'Índia i, sens dubte, no és el cas del continent africà.
De fet, la tendència que la gent hagi de treballar més enllà dels 65 anys no és mundial, però molts llocs està passant. Sí. Vostè creu que la vellesa deixarà de ser un temps per descansar i gaudir de la feina feta, per continuar una mica l'angoixa d'haver de continuar treballant per arribar a final de mes?
Sí, no sé si serà exactament així, però el paradigma que hem viscut, especialment a Occident i a Europa, més que a Occident, sobretot a Europa, durant unes dècades potser no serà el futur, o segurament no serà el paradigma que tindrem en el futur, no? Per tant, l'edat no serà l'època de descansar i fer viatges amb l'inserso. Tindrem que trobar un nou paradigma, una nova fórmula, i no sé per on aniran els tiros, eh?
Ens hem d'anar preparant per deixar de fer els viatges de l'Incerso? Bé, això ja ho veurem. Anem ara a un dels països amb l'esperança de vida més alta del món. Benvinguts al Japó. El Japó també té una de les taxes de fertilitat més baixes del món. Neixen pocs japonesos i la gent gran cada vegada viu més. Això disminueix la mà d'obra disponible, la productivitat i frena el creixement econòmic. Què passarà en el futur?
Si se continua esta situació, Japó caerà a un país en desarrollo en 2050.
Junko Takahashi, periodista resident a Tòquio, autora del llibre El método japonés para vivir 100 años.
Y en cuanto a la consecuencia social, ahora el sistema de pensión está funcionando bien en Japón, pero si se continúa bajando las tasas de fertilidad y habla menos jóvenes, las cargas de los jóvenes serán muy grandes y no se podrá mantener el sistema.
¿Qué dice la gente joven, los japoneses de 20, 30, 40 años? ¿Creen que cuando se jubilen no habrá dinero para las pensiones?
Ellos se están preparando bien, creo. Sí, porque ellos saben no van a funcionar bien el sistema de pensión y no van a recibir mucho dinero. Así que ahora están ahorrando. Yo he oído que muchos jóvenes, no como mi generación, como mi generación estábamos gastando mucho, como no pensaba ahorrar dinero. Pero al contrario, los jóvenes de estos días están ahorrando muchísimo.
Para cuando sean viejos, ¿no?
Exacto, sí, para el futuro.
¿Y cuáles son las causas del envejecimiento de la población de Japón?
Bueno, el primero es por el desarrollo de la medicina, la gente vive más. En 1950, la esperanza de vida de los japoneses fue de 60 años, pero ahora en 2021 es de 85 años. Y también la gente tiene alta conciencia de la salud, como va al chequeo médico regularmente y cuida las comidas y toma los suplementos de vitamina, hacer ejercicios, etc. Por otra parte, la tasa de fertilidad está muy baja. Las causas se dicen que la tasa de solteros está aumentando y las edades de casamiento están siendo mayor por el aumento de la participación de las mujeres en la sociedad, etc. Es una cosa particular de Japón que la gente tiende no tener hijos sin casarse. O sea, como el casamiento afecta la fertilidad. No como en Europa, en Japón las parejas no tienen hijos si no se casan. Cuando se casan, tienen hijos. Y ahora la gente no se casan tanto, así que no tienen hijos.
Lo que me queda por descubrir es por qué no tienen hijos una vez se casan.
Sí, porque cuesta mucho criar un niño, o sea, como para la educación y también como la gente vive más en las ciudades. Así que viven solamente como muy pequeña la familia, como su marido, mujer y hijo. Nadie no pueden cuidar, como los abuelos, abuelas o los vecinos, ya no existen, o sea, ya no cuidan los niños.
Volvemos otra vez al tema de la gente mayor, porque he leído que los mayores de 65 años son ahora aproximadamente el 28% de la población, pero está previsto que sean el 30% en el 2025 y el 35% en el 2040. Por lo tanto, cada vez Japón tendrá una población más envejecida. ¿Qué consecuencias tienen o tendrán estas cifras para el país, para Japón?
Cada vez que sube la cifra, será más difícil para todos. Las cargas de las generaciones más jóvenes serán más grandes y los mayores no podrán recibir las asistencias públicas como antes y tendrán que seguir trabajando, aunque sea siendo mayor.
Porque ¿cuál es la edad de jubilación ahora en Japón actualmente? ¿A qué año te puedes jubilar?
65 años.
65, vale. ¿Y es cierto que muchos jubilados ya deciden volver a trabajar, como comentabas ahora hace un instante?
Sí, eso es cierto. Es porque primero, muchas personas arriba de 65 años hoy día son sanas y enérgicas, así que no quieren quedarse en la casa. Pero también hay gente que tiene que seguir trabajando porque las pensiones son bajas.
Y es cierto, he leído que se utilizan robots para cuidar a gente mayor en algunas residencias, ¿es cierto, Junko?
Ah, sí, 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 eso es cierto. Por ejemplo, el traje de poder que asiste a llevar a una persona mayor en brazos, un robot para mirar con atención y notifica a su familia cuando encuentra alguna anormalidad, o robots de compañía que se comunique con los ancianos, como muñecos o perros y focas, etc.
¿Y es cierto que ya se venden más pañales para gente mayor que para niños en Japón? ¿Lo sabes eso?
Ay, sí, sí. Se invirtieron las cifras en 2017. Se venden más pañales para gente mayor que para niños. Y ahora 2,2 millones de toneladas de pañales usados salen por año. Y eso está siendo un problema serio para los incineradores, porque como los pañales para los adultos son más grandes y contienen mucha agua, que es difícil de quemar.
Hemos hablado que la población en edad de trabajar ha disminuido en el Japón. ¿Crees que una manera de compensarlo serían políticas para aceptar más mano de obra del extranjero? Japón es un país que tiene una tradicional reluctancia a abrirse a los extranjeros. ¿Por qué?
Creo que sí es necesario aceptar más manos de obra de extranjeros. No pienso que Japón es un país que tiene una tradicional reluctancia a abrirse a los extranjeros, y la mayoría de gente piensa que es necesario las manos de obra de extranjeros. Sin embargo, es también cierto que hay problemas con los vecinos, causado por la diferencia de culturas. Por ejemplo, en Japón los días para dejar las basuras están determinados, ¿no? Para que vienen a coger los camiones. ¿Sí? Pero los extranjeros que no hablan el idioma y no saben cómo clasificar según el género, entonces las dejan como les dé la gana. Y así ocurre problemas con los vecinos japoneses y también algunos que tienen fiestas, ¿no? Como los extranjeros que les gustan tener fiestas, y japoneses no hacen tantos, así que los japoneses se quejan de los ruidos, así que estas cosas están ocurriendo mucho.
Volvamos al tema de las mujeres y de la baja fertilidad. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las mujeres japonesas a abandonar sus trabajos una vez han tenido hijos? ¿Por qué no hay más mujeres que trabajan en Japón?
Cuando las mujeres toman baja por maternidad, ¿sí? Muchas empresas no prometen que ellas pueden volver al mismo puesto. Ya ponen en otra sección un trabajo más fácil o menos tiempo o algo así. Pero muchas mujeres trabajan a tiempo parcial, y aún las mujeres que trabajan a tiempo completo, los sueldos son más bajos que los hombres. El promedio de como un 25% más bajos que los hombres. Y hay pocas mujeres en el parlamento y a cargo de directivas en las empresas, pero estas causado por la mentalidad de las mujeres. Quiero decir que no hay muchas mujeres que quieren llegar o aspiran a llegar a estos puestos, que tienen más responsabilidad.
Y ya para terminar, me imagino que para escribir tu libro, El método japonés para vivir 100 años, hablaste con muchos compatriotas tuyos mayores de 100 años. ¿Cuál es el truco para llegar a esa edad y superar y ser una persona centenaria?
Bueno, según ellos, es comer poco y tener curiosidad y vivir cada día.
¿Con eso ya basta para llegar a los 100?
Sí, según ellos, es muy simple. Es muy importante no llenar el estómago. Tiene que comer como un 80%, dejar como 20% de espacio en sus estómagos.
Queden clars els consells per allargassar la vida. De fet, al món, els més grans de 65 anys són el grup d'edat que creix més ràpid. Per primera vegada, el 2018, aquest conjunt de persones va superar el de nens menors de 5 anys. Tornem al professor Esteve. Si deixem l'Àfrica subsahariana a banda, hi ha el temor entre els demògrafs que ens toqui viure en societats molt envellides?
Evidentment, la mitjana d'edat de la població augmentarà. Els demògrafs bàsicament ens dediquem a analitzar com evoluciona la població i diguem que no posem masses adjectius en si una població envellida és perjudicial, és bona, negativa. Això ja és més un tema d'interpretació política, sociològica, antropològica, digui-li com vulguis. Ara, el que està clar és que part d'aquest envelliment és degut a que l'esperança de vida de les persones augmenta. I el fet de que augmenti l'esperança de vida de les persones també fa que augmenti l'esperança de vida en anys amb relativa bona salut. Per tant, nosaltres el que sabem és que una persona de 65 anys o les persones que tenen 65 anys avui tenen uns nivells de salut, unes condicions de vida, una qualitat de vida molt superior a la que tenien persones de 65 anys fa un segle. Per tant, si contem que la gent gran és més jove, això també ens convida a pensar l'envelliment no d'una manera tan estàtica, sinó d'una manera més flexible.
Seria el Japó, per exemple, un cas paradigmàtic per explicar això, l'envelliment de la població?
El Japó i Espanya. Espanya i Catalunya també és un país, dic jo que sempre dic, de frontera demogràfica. És a dir, nosaltres estem explorant límits que no ha explorat cap altre país. Tenim una fecunditat més baixa que la del Japó, tenim una esperança de vida molt semblant a la japonesa i tenim també una edat al primer matrimoni, al primer fill, de les més tardanes del món, i tenim uns nivells d'envelliment semblants als del Japó. Japó, Corea del Sud, Itàlia, Espanya serien els països capdavanters en aquest procés, o sigui.
I per canviar aquesta tendència, què s'ha de fer? La gent ha de tenir més criatures?
A veure, per canviar el que és l'envelliment relatiu de la població, és a dir, el fet de que el percentatge de persones de 65 anys i més cada vegada pesi més, sobre el total de la població, el que cal és tenir més criatures, o el que cal és que arribi gent més jove, no, de la que hi ha. I la gent més jove pot arribar de dues maneres. O neixen, que neixen amb 0 anys i llavors aconseguim baixar molt aquesta mitjana, o arriba gent de fora, que normalment els immigrants doncs sabem que són més aviat joves, perquè són gent, diguem, que venen a guanyar-se la vida i amb empenta, i el que sabem és que Catalunya i Espanya, malgrat que ja fa anys que estaven programats per perdre població per temes de dinàmica natural, és a dir, s'estava morint més gent de la que naixia, no n'hem perdut durant tots aquests últims anys perquè hem rebut doncs moltes persones que han vingut de fora. I és veritat que a l'època de la crisi, des de partir del 2009 o 2010, es va estroncar una mica l'arribada d'immigració internacional, però a partir del 2015 s'ha tornat a revifar bastant forta, i em consta que l'any 2019, el previ a la Covid, va arribar a Espanya tanta gent com la que havia arribat el 2007.
Ha tingut algun efecte la pandèmia de la Covid-19 en el que seria el dibuix de la demografia mundial, o és massa aviat per mirar-ho?
Bueno, a veure, jo crec que sí que deixarà una cicatriu en les poblacions més de gran edat, perquè són les que han vist més afectades, no? Probablement haurem perdut un any d'esperança de vida, no?, amb tota aquesta sobremortalitat. A nivell de fecunditat no ho sabem. I nosaltres ja anem en molts països del món que la fecunditat decau, i ara el Covid pot haver agreujat, diguem, durant aquest any, que es tinguin menys criatures de les que s'haurien tingut. Què passarà això a llarg termini? Doncs dependrà molt de com ens recuperem. Si ens recuperem, l'economia es recupera, tot s'alegra, la gent es pot emancipar de casa dels pares abans, pot formar parella, pot decidir si vol tenir o no criatures a una edat relativament jove, doncs pot ser que es torni a recuperar el nivell de fecunditat que teníem previ a la Covid. Ara, el problema que tenim nosaltres, o de la majoria de països occidentals, és un problema més estructural, de que les fecunditats estan clarament per sota dels dos fills per home, per dona, i això és degut, doncs, a problemes de la dificultat que tenen els joves a emancipar-se a una edat relativament jove, no?
Tenir més criatures o que arribi més gent de fora. Aquesta és la recepta per compensar l'envelliment de la població en societats occidentals com la nostra. A nivell mundial, segons els demògrafs, d'aquí 7 o 8 dècades la població hauria de començar a decaure, sempre que l'Àfrica subsahariana baixi la fecunditat. Els propers anys, però, la població mundial continuarà creixent, amb els reptes socials i mediambientals que això comporta. Gràcies per seguir-nos. A reveure.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.